Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit. Us informa Lluís Freixas. Catalunya limita el sector de l'hostaleria a les restriccions per frenar el coronavirus. A partir de dilluns, bars i restaurants només podran servir esmorzars i dinars amb dues franges horàries d'obertura al públic de matí i de migdia. Podran servir sopars, però només per emportar des de les 7 del vespre fins a les 10 i a domicili fins a les 11. Pel que fa a la mobilitat i interacció social, es redueix a 6 el màxim de persones que es poden trobar i es restringeix la mobilitat a l'àmbit comarcal amb excepcions per visitar un familiar, anar a una segona residència o a un establiment hoteler. Els dies assenyalats d'aquestes festes i les vigílies s'amplia a 10 el nombre de persones que es poden trobar i el toc de queda s'endarrereix fins a la 1 de la matinada, tret de la nit de Reis, que serà a les 11. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que el seu departament va proposar mesures més restrictives.
Des de Salut vam aconsellar mesures més restrictives, però els debats sempre es porten en un marc de govern. On hem de tenir en compte també altres coses que impacten en la salut també de la gent, més enllà també de la pròpia Covid, en aquest equilibri entre l'emergència sanitària, social, econòmica, emocional del nostre país.
Les noves restriccions estaran en vigor fins al dia 11 de gener, però es revisaran d'aquí a 10 dies. Salvador Illa confirma que el diumenge 27 de desembre començarà la campanya de vacunació a Espanya si dilluns que ve l'Agència Europea del Medicament dona l'aval al prototip de Pfizer. Sentim el ministre de Sanitat.
27, domingo, va a empezar la vacunación en España. No queremos esperar un solo día. No es el fin, es el principio del fin, pero es el principio del fin. Y queremos que este principio empiece lo antes posible.
El nombre de dosis que rebrà cada comunitat dependrà del percentatge de la població vulnerable de cada territori. I els Estats Units aprovaran a les pròximes hores l'autorització de la vacuna Moderna, la segona que s'autoritza, amb l'objectiu de començar la vacunació dilluns mateix. Aquest divendres, el vicepresident Mike Pence i la seva dona s'han vacunat per donar exemple.
La Karen i jo volíem fer un pas endavant i vacunar-nos per demostrar als nord-americans que, tot i haver reduït passos burocràtics, s'han mantingut totes les garanties. Els nord-americans poden confiar-hi. Tenim una i potser d'aquí unes hores dues vacunes contra el coronavirus segures i efectives per a vosaltres i les vostres famílies.
A Europa, una filtració a Twitter d'una ministra belga ha revelat els preus de les vacunes. Brussel·les pagarà 12 euros per la de Pfizer i 14 per la Moderna. La més barata és la d'Oxford, que no arriba als 2 euros. El Parlament de Catalunya aprova demanar al Congrés que impulsi una llei d'amnistia. Les formacions independentistes hi han votat a favor i en Comú Podem s'hi ha abstingut, mentre que el PSC hi ha votat en contra. El Parlament també ha aprovat censurar el rei Joan Carles pels escàndols de corrupció. I el catedràtic de Psicologia, Joan Guàrdia, serà el nou rector de la Universitat de Barcelona els pròxims 4 anys, després d'haver obtingut el 54,28% dels vots. Guàrdia s'ha imposat a la segona volta de les eleccions a l'actual rector, Joan Elias. La candidatura al lideratge UB del nou rector de la Universitat de Barcelona ha rebut el suport de sectors sobiranistes, mentre que Elias tenia el suport dels sectors conservadors. Circus Land, del primer centre europeu dedicat al món del circ, ha obert les portes aquest divendres a Besalú, a la Garrotxa. Es tracta d'un museu amb més de 500 peces i un centre d'estudi emplaçat a l'edifici de Calcoro, un antic convent benedictí i fàbrica tèxtil. S'hi preveu una inversió global d'uns 5 milions d'euros. Esports, David Ubach.
El Barça jugarà demà contra el València a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Júnior Firpo torna a la llista de convocats blaugrana. Ronald Koeman vol que l'equip continuï amb les ganes de l'últim partit contra la Real Societat.
Para mañana nos falta el entreno después para ver los jugadores, para ver muchas cosas que necesitamos mañana y poner un equipo con el hambre que hemos demostrado en el último partido.
Els equips catalans supervivents de la Copa de Futbol han conegut aquest divendres els seus rivals en la segona ronda. Cornellà, Atlètic de Madrid, Burgos, Espanyol, Penya Esportiva d'Eivissa, Sabadell, Girona, Lugo i el guanyador del Poblenc Olot contra l'Osasuna. En bàsquet, derrota del Barça a l'Eurolliga contra el Maccabi de Tel Aviv per 67-68. L'equip blaugrana perd així el lideratge de la classificació de la màxima competició europea. Tornant al futbol, jugat aquesta nit a primera, Atlètic Club 2, Osca 0, i a l'hoquei Lliga d'hoquei patins, Alcaldes ha empatat a 3 a la pista del Liceo en partit de la 13a jornada.
Fins aquí les notícies. Fa 9 mesos, una pandèmia inaudita li capgirava a tothom la vida.
Ara, els comerciants de la ciutat ens trobarà preparats, perquè un barri sense comerç és un barri sense ànima. Gràcies per seguir comprant el comerç de proximitat.
Barcelona Comerç. Ara més que mai, fent barri, fem ciutat.
A l'Illa hem tornat a obrir per portar-te l'essència de Nadal, perquè no hi falti cap pessebre ni l'esperit nadalenc, per viure el millor amb tu, com cada any. Perquè vinguis amb els teus petits des del 19 de desembre i porteu la carta als carters exclusius del Pare Noel i els Reis Mags. Perquè puguin seguir somiant, t'esperem a l'Illa, amb l'essència de Nadal.
Una bona música.
Yes, we can.
O un bon eslògan. O una història que enganxi. La publicitat té mil maneres d'arribar a la gent. I a Catalunya Ràdio t'oferim el camí més fàcil. Envia'ns un correu a publicitat@catradio.cat. Explica'ns què vols anunciar i t'assessorarem en tot perquè puguis sorprendre els teus clients amb eficàcia, confiança i creativitat. Catalunya Ràdio. T'escoltem. Ja el tenim aquí! El sorteig de la panera més gran del món! I ve carregat, carregat de regals! Per gentilesa de La Grossa de Cap d'Any, Llet Nostra, Capravo, Pastas Gallo, Epson, Cava Rovellats, Múnich Esports, Vichy Catalán, MGC Mútua i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Vinga, què esperes? Participa en el sorteig del Font.cat i guanya-ho tot!
Messi, Piqué, De Jong, Griezmann, Coutinho. El 2021 gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça amb tots els partits d'aquesta temporada i amb espai per escriure-hi notes. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i als supermercats Bon Preu i Esclat. Catalunya
Ràdio. Les portes de l'usine Lumière de Lyon s'ouvrent. Devant elle, une nouvelle invention, le cinématographe. L'aventure commence. 17 mètres de pellicule, 35 mm de large, 50 secondes d'une éternité qui dure encore. Il y eut beaucoup de drôles de machines avant le cinématographe, mais aucune après lui.
Aquesta és la veu de Thierry Fremont i aquest és el trailer de Lumière comença l'aventura, aquell documental meravellós del 2016 que ens va descobrir la bellesa i la importància de les primeres pel·lícules de la història del cinema. Per què comencem avui amb aquest documental dels germans Lumière? Perquè, amigues i amics, tot i una presentació a la Societat de Fotògrafs el 22 de març del 1895 i tot i els precedents de Marey, Muybridge, Le Prince, Frisic Green, Faraday o Edison, el 28 de desembre del 1895, al Saló Indien del Gran Café de París, al número 14 del Boulevard de Capucines, ara el Café Lumière de l'Hotel Scribe, va néixer al cinema. I si us fixeu en la data, aquella primera projecció pública que havia pagat una entrada, compleix 125 anys. Però nosaltres el 28 de desembre no serem aquí perquè les pròximes dues setmanes no teniu finestra indiscreta.
Un especial de Nadal, sí.
Un especial de Nadal, sí, i no audiovisuals. Però tornarem al gener. No us penseu que això és un comiat definitiu. El fet és que no podíem no dir res d'aquests 125 anys de la història del cinema. Amb una sessió que valia un franc, on es van passar 10 pel·lícules i hi van assistir 33 espectadors. I què van veure? Sortida dels obrers de la fàbrica, Le Voltige, la pesca dels peixos vermells, el desembarcament del Congrés de Fotografia a Lió, Le Forgeron, el regador regat, el dinar del nadó, el netejament, la plaça dels corderers de Lyon i bany al mar. I més tard hi van incorporar, no el primer dia, l'arribada del tren a l'estació de la ciutat. I va néixer el cinema, i van néixer els Lumière, i va néixer la nostra passió. I aquell dia, una mica, ja va néixer la finestra indiscreta. Un dia, l'Alfons va entrevistar Thierry Frémaux i parlant de coses, evidentment van parlar de Lumière. Comienza l'aventura i els germans Lumière.
Però hace un siglo y 20 años esas películas son más y más importantes. Y es lo que quería demostrar en esa película, pero también demostrar, sin decir inventaron todo, pero inventaron mucho.
Sí. Esto es una de las cosas que se dijo cuando se vio su película. La gente tenía a los Lumière quizá como unos documentalistas, cuando no. Inventaron muchas de las formas narrativas del cine.
Sí, inventaron un montón de cosas, pero también inventaron la idea de ser un cineasta, un director. La idea que una hora de cine, a la oposición de una hora de televisión a veces, una obra de cine es una obra poética, con una firma, con el deseo de un director de proponer 50 segundos, porque son 50 segundos largas, 50 segundos de algo para decir algo sobre el mundo. Y eso es más y más importante porque todavía me parece que el cine todavía significa eso, pero se pierde a veces. Así que es siempre a ir al pasado para aprender cosas del tiempo de hoy.
El cinema es perd i el cinema es conserva. I es conserva en llocs com la Filmoteca, que ha presentat la programació de la temporada que ve aquesta setmana. John Cassavetes, D'Angelo Paulos, Marrecha, Dorothy Arzner, Michel Piccoli, Chris Barker, Segundo de Chomón, Satyajit Ray i la celebració del doble centenari de Simon Signoret i de Yves Montand, que van néixer el 1921, un el 25 de març, l'altre el 13 d'octubre. Aquest centenari té molta importància, perquè la darrera pel·lícula de Jacques Demy, Trois Places pour les 26, el 1981, Yves Montand s'acomiadava del cinema. I què cantava? Ciné qui chante, un homenatge al cinema amb què comencem avui, La finestra indiscreta.
Ciné qui danse, ciné qui chante, ciné ma ta bonne humeur m'enchante. Ciné rayeur, ciné bonheur, cinématographe à toute heure permanent. Ciné cynique, ciné moqueur, cinéma violent pour bagarreur. Ceci n'est là, mais bien égal, moi ce que je préfère c'est le musical. Cinéma tu m'as tout appris, grâce à toi j'ai perdu l'esprit. J'ai été pauvre, j'ai été roi, j'ai vécu mille vies à la fois. Cinéma tu m'as tout donné, tant de fois tu m'as fait rêver. J'ai connu l'amour, la beauté, le luxe, le calme, la volupté. Ciné qui danse, ciné qui chante, cinéma ta bonne humeur m'enchante.
Alfons Gorina, Pere Avall, quin és el sentiment que produeix pensar tenim 125 anys.
Tenim 125 anys i, afortunadament, 55 d'aquests 125 els he pogut gaudir. I ara, sentint el que deia sobre Lumière, inventaron mucho, pero no todo, pero mucho, m'han recordat una mica de l'Orson Welles de Mank. No inventó todo, pero inventó mucho, i que seria la tesi una mica de David Fincher.
Jo només dic que quan vaig veure Lumière comença l'aventura, m'impactava molt pensar que no hi havia res abans d'aquelles imatges. És a dir, tot el que veiem és reconstrucció. Allò és el més antic que queda de la nostra veritat. I, per tant, era una cosa que m'impactava molt aquesta idea. I sobre el cinema només dir que si Scorsese ha dit sempre que morirà darrere una càmera, jo moriré segur davant d'una pantalla.
Uau! Amigues i amics, el programa d'avui, aquesta finestra indiscreta, amb els continguts que cobriran tot el Nadal, perquè durant dues setmanes no us acompanyarem, avui, i principalment el que voldrem és fer una demostració de la nostra passió, de la vostra passió, d'allò que no podem deixar escapar, el cinema.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Avui amb Sílvia Andrés, Oriol Fidalgo, Carles Gómez, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Diego Monroy i Pere Vall. I els 125 millors directors de la història del cinema. No ho dubteu, és una llista discutible. És una llista impressionant. És una llista mai definitiva. És una llista amb molt poques dones i moltíssims homes. Però, afortunadament, això està canviant i canviarà del tot. És una llista que vosaltres podeu completar. I ara us explicarem com i per què. En tot cas, ja sabeu que aquest programa és vostre i el podeu fer servir. Com? Escrivint, comentant, comunicant, criticant, demanant, exigint i demostrant la vostra passió i bon sentit de l'humor. I, per tant, ja ho sabeu, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat o el Twitter @finestracr. A punt per començar el viatge, prepareu-vos. Només dir 125 noms ens saltaran les llàgrimes.
¿Ese es Calvero?
Sí, el mismo.
¿Qué viejo está?
La bebida.
¡Qué lástima! Era un gran cómico.
Lo fue.
¡Qué ironía! Hace unos años era el ídolo de Londres y hoy no encuentra trabajo.
Él tiene la culpa. Casi siempre estaba borracho.
Siempre creí que tenía más gracia borracho.
Ahora no tiene gracia, pobre diablo.
I amb aquests 125 anys que té Calvero, podríem dir, i aquesta música, Pere Vall serà qui ens dirà quina pel·lícula acabem de sentir.
Candilejas.
No? Evidentment, Candilejas, perquè és...
Uf, una... és que si no em feu fora.
No. És una pel·lícula d'un dels primers 25 directors en ordre alfabètic d'aquesta llista dels 125 indispensables. Podem començar, i curiosament, hem de començar per Pedro Almodóvar,
Woody Allen,
Wes Anderson,
Dorothy Arzner,
Jacques Becker,
Ingmar Bergman,
Busby Berkeley,
Luis García Berlanga,
Frank Borzage,
Robert Bresson,
Todd Browning,
Richard Brooks,
Luis Buñuel,
Tim Burton,
Frank Capra,
Marcel Carné,
John Carpenter,
John Cassavetes,
Henri-Georges Clouzot,
Francis Ford Coppola,
David Cronenberg,
Alfonso Cuarón,
George Cukor,
Charles Chaplin
i Manuel de Oliveira.
La finestra indiscreta.
Abans de les campanades, el cinema haurà fet 125 anys.
Fritz Lang, Eli Roth,
Almodóvar,
Brian De Palma.
I per celebrar-ho convoquem els 125 millors directors de la història.
Action!
I amb elles i ells jugarem al laberinto del fauno, visitarem a Baby, a la Kitty Mamber, al pare Anthony Hopkins i a dues ladies imponents, la vella dama indigna i la més vella dama del cinema americà, George Cukor.
La finestra indiscreta. Divendres, a les 12 de la nit, amb Àlex Gorina.
I per rematar-ho, el concert de cançons de Nadal d'Ennio Morricone, a l'audiovisual.
Biberon's warm in the summer's sun. Biberon's cold when the summer's done.
La River Song de Les aventures de Tom Sawyer, produïda per Reader's Digest l'any 73 o 74. I la veu de Charlie Pride, The Pride of the Country Music, que mort als 86 anys, el dia 12, víctima del Covid. Cantant consagrat, com no, a Nashville, el tercer negre country consagrat a Nashville de tota la història. Jugador de bàsquet dels 53 als 60, dels Memphis Red Sox, dels Boys Yankees, dels Birmingham Black Barons. Els coneixies, aquests, al fons?
No, la veritat és que no.
No coneixies a Charlie Pride?
No ho coneixia, però sona bé.
Doncs és el cantant que va vendre més discos a la RCA després d'Elvis Presley, quan va tenir el punt culminant de la seva carrera. Aquesta era la cançó dels crèdits d'aquesta pel·lícula, i ell era el personatge de Wade, el personatge negre de la pel·lícula Nashville, que veuràs aviat, perquè és...
de Robert Altman.
Ah, efectivament.
And the boy is gonna grow to a man.
El deixarem que ens faci una mica de companyia. Sí, efectivament, recordeu, amigues i amics, que la nit de Nadal a Sant Esteve, a mitjanit, tindreu una hora de finestra discreta amb tots junts, no interpretant, però regalant-vos les millors cançons que s'han passat pel cap d'aquesta colla pessigolla de la història del cinema.
Este mundo aún no está preparado para todo lo que harás. Ya llegará tu momento, Diana. Todo serà molt distint.
Ha arribat per salvar el cinema! Ha arribat per salvar el Nadal! Jo no vull que em salvi! No vull que em salvi de cap de les maneres!
La veritat és que és mala sort que les dues úniques grans superproduccions que s'han estrenat de post-Covid, una, Tenet, va servir per enfonsar el cinema, i Wonder Woman sigui simplement una merda, però
què vol dir per enfonsar el cinema? Que no va acabar de funcionar?
Era va ser l'excusa perquè molta gent digués ui, no, això ja s'ha acabat, el cinema, vull dir, no era culpa de Tenet, sinó simplement ha estat el xivo expiatorio,
sí,
perquè un munt d'empreses vegin cada cop podem eliminar els cines perquè necessitem intermediaris i ens ho fem nosaltres.
Bé, és una petardada, per entendre'ns, és una botiga de xinos, o sigui, l'aspecte visual de la pel·lícula és allò que trobes en un bazar xinès, per entendre. Jo suposo que està fet expressament, no?, perquè és una estètica que, evidentment, avui dia ven molt, i jo no entenc la passió que desperta aquest tio que es diu Pedro Pascal, que és el de Mandalorian.
Sí, sí, abans d'ahir estava parlant amb una amiga meva que és fanàtica dels superherois, de les pel·lícules fantàstiques, i diu, Pedro Pascal, he de veure. Jo dic, jo prefereixo Kristen Wiig.
Sí, Kristen Wiig, que té una mica de gràcia, que és el personatge de Cats.
Exacte, és que la cosa més graciosa, Pere, de la pel·lícula, sí, aviso per tothom, aviso per tothom, és la baralla entre Diana Prince, és a dir, Gal Gadot, és a dir, la Wonder Woman, contra un personatge de Cats.
Sí, perquè Kristen Wiig fa un personatge que es diu Cheetah, que és com una mena de pantera
Entrarem, veurem això estranya. I sortirem.
Sí, sí, no. A part d'això, la pel·lícula, home, jo demano que qui la miri amb una mica de rigor, veient que el guió no té absolutament cap sentit. I que
algú li demana sentit a una Wonder Woman?
No, però vull dir que és una pel·lícula que es ven sota la cosa també de les dones poderoses, sí, feministes i tal, i el plantejament és una dona que no ha superat la separació del seu nòvio després de 50 anys i que no sap què fer amb la seva vida sense aquest home al seu costat. Dius, home, doncs què vols dir? Un missatge una mica carca, no?
Bueno, i a més el Chris Pine, que pobret meu, és com...
Molt ensupit, no?
Molt ensupit, però molt ensupit. Bueno, ho fan expressament, perquè així ella queda més poderosa, per entendre'ns, no?
I això, t'ho dic ara també, Pere, era una pel·lícula que s'havia d'estrenar a l'estiu, però es va acabar endarrerint i, curiosament, l'última escena de tota, que és un pegote estrany que no té res a veure amb la pel·lícula, passa al Nadal, i dius, no es nota, que ho heu rodat això en 5 minuts ara a la gala.
Última o última després dels títols de crèdit?
Ui, no farem spoilers?
No,
per favor, no. La última...
Abans dels crèdits.
Abans dels crèdits. D'acord?
Molt bé.
Entesos? Bueno, aquesta no salvarà el Nadal, tampoc el salvarà Martin Eden. Bueno, no salvarà el cinema, vull dir, per la qüestió del bon gust, Martin Eden no salvarà, perquè, evidentment, la gent anirà a veure Wonder Woman. Però, mira, voleu una recomanació de la finestra? Teniu dubtes, no? Què faig? Tinc una tarda lliure. Vaig a veure Wonder Woman o vaig a veure Martin Eden? Aquesta.
Estos meses he reflexionado mucho sobre mí. He sentido dentro de mí como un espíritu creativo que me empujaba a convertirme en los oídos por los cuales el mundo escucha, en los ojos por los cuales el mundo ve. En fin, quiero ser escritor.
¿Cuántos han acabado muertos de hambre o en la cárcel solo por ser pobres, esclavos, ignorantes y estúpidos? Lucha por ellos, Martin.
Bueno, es que ve d'un llibre que era una mena d'autobiografia de Jack London, que no te l'esperes en absolut, perquè tu estàs acostumat a veure Colmillo Blanco i no... I després investigues i és un tio amb una vida apassionant. Apassionant, I, per altra banda, va haver una pel·lícula que la va fer el Glenn Ford, que no he vist mai, sobre aquest personatge. I el més curiós del cas és que aquesta història d'un noi que és analfabet i que s'educa passa a ser socialista, la relació amb la família que el protegeix i després l'enamorament amb la noia, i després com les idees socialistes xoquen amb la vida d'aquesta noia i el seu ambient i tot plegat, fa que sigui una pel·lícula que és com Call Me By Your Name amb Joe Hill, una mena de enfollat, Call Me By Your Name i Joe Hill, i ha sortit Martin Eden. O sigui, és molt interessant aquesta pel·lícula, molt...
Sí, i també he de dir que una pel·lícula exigent, amb l'espectador, perquè no és una d'aquelles pel·lícules que expliciti res, ho has d'anar deduint. És a dir, la primera escena, que ja és molt rellevant, comença tipus Sam Fuller, enmig d'una baralla, que és el que desemboca...
Molt ben dit! Molt ben vist.
Que és el que desembocarà després, i, però clar, és que no he tingut temps de seure, però què està passant? Per què està passant això, no? Vull dir que si l'aneu a veure, atents, perquè cada minut compta, eh?
I a més, com que era com la vida d'un mariner, era mariner en un vaixell i tal i qual, doncs té un punt querel. També té un búnquer. Bueno, sí, però no.
Franco Nero no està...
No està Franco Nero.
Marudejant per allà a veure si cau alguna
cosa, no? No. Però té alguna cosa molt marítima i molt mediterrània, per entendre, no? I molt exòtica, en certa manera. Que també té una altra pel·lícula que es diu Ons.
Aquí hay una tradición que dice que si metes una de estas en el bolsillo de la persona a la que amas sin que se dé cuenta, se acabará enamorando de ti.
Ho sentíeu, no? El mar, com anava... És una... Ons és una illa. Bueno, aquesta és una pel·lícula petitíssima, però la veritat és que es deixa veure molt bé i té coses que em recorden El secreto de la isla de les foques amb trossos de La hija de Ryan. Sense èpica, eh? Per entendre'ns. Sense èpica. Però la cosa allò de dels penya-segats i del mar i les gavines i la gent dels pobles d'allà i tot... L'has de veure, Pere.
Doncs
l'has d'acabar.
Sí, l'he d'acabar perquè no he pogut acabar. Veurem Martin Eden. Martin Eden havia tingut la possibilitat de veure-la a casa, amb el típic link que et passen com a periodista, però vaig començar en aquella escena que està escrivint i tot això, i dic, prou, no, això ho he de veure amb una pantalla gran. Wonder Woman, m'heu donat moltes ganes de veure-la, per cert.
És que és contraproduent, ja pots dir el que vulguis.
No, però és, a veure, si menciones Cats, no? És a dir, pel·lícules... Cats,
clar, és que m'has donat molts ingredients que dius...
No, vull dir que les pel·lícules, quan són més dolentes que una pel·lícula dolenta normal, t'entren tentacions de veure...
Sí, és com la gent paquet. Que et parla d'aquesta pel·lícula de la Meryl Streep que es diu The Prom.
The Prom, sí, aquesta de Netflix.
que dius, podeu donar-me més raons per no veure-la? Sí. Ja he vist l'altra, de la Meryl Streep, la Steven Soderbergh i tot això. Aquesta sí que val la pena. Bueno, no sé, ja només el joc Meryl Streep, Lucas Hedges, Candice Bergen, amb aquella veu...
Diane West,
però sobretot m'ha impressionat l'aparença de Candice Bergen i la veu de Bàrbara Rey, de molt forta, molt, molt potent. Una història trista.
Aquesta serà la veu ara, per això, d'Alfonso Zarauza, que és el director d'ONS, que li han demanat, perquè ningú parlarà d'ell, pobret meu, doncs li han demanat que ell mateix defensi la seva pel·lícula.
Hola, soy Alfonso Zarauza, director de ONS, y voy a hablaros un poco de la peli que quería hacer. Quería hacer una película que hablase de la necesidad y de la escasez. En este caso de la necesidad de amor, de seguridad emocional, de deseo sexual y de instinto maternal, pero también de la escasez de todo ello. Me pareció interesante contextualizar la historia en un lugar especial, la pequeña y hermosa isla de Ons, que forma parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, frente a la costa gallega. Una isla paraíso-infierno según la necesidad y el contexto de cada uno de nuestros personajes protagonistas. Paraíso durante los meses de verano, infierno el resto del tiempo, por el clima tan duro que tiene. Concebimos un poco una pareja protagonista en plena crisis existencial por la depresión de él tras un accidente de coche. Bueno, la isla y los acontecimientos empiezan a generar en ellos efectos contrarios, especialmente a raíz de la irrupción en la isla de una mujer extranjera con amnesia, que se introduce irremediablemente en sus vidas y en sus creencias, pero sobre todo en sus carencias y miedos. Poco a poco y a medida que la isla y el desolado invierno va pasando por ellos, las circunstancias los irán transformando, mientras Vicente se recupera y recupera la fe en sí mismo y el amor en la relación con su esposa, Mariña se descompone y tiene que afrontar una pequeña estancia en el infierno con la irrupción de sus fantasmas más ocultos. En definitiva, Ons es una película que habla del amor, pero no el amor desde una vertiente banal y tópica, sino de todo aquello que necesitamos y de todo aquello de lo que carecemos cuando amamos. Algo así como ese faro de Ons como metáfora del amor, una luz protectora que te guía en medio de la oscuridad de un océano inmenso y a la que te quieres acercar y temes perder, pero que a la vez debes evitar porque si te acercas demasiado, inexorablemente te acabarás hundiendo.
Charlie l'orgullós, un record a Jeff Bridges, que es recupera. I ara, quan sento gent cantant country, immediatament penso en Jeff Bridges. I...
Sí, que el 4 de desembre va fer 71 anys.
Sí, sí, sí.
I lluita... Doncs,
molta paneta, molta paneta, molta paneta.
Però està bé, eh? Va punjar l'altre dia una foto allà al costat de la platja i se'l veia bé. I li han regalat un gos.
Per cert, ara parlem d'una pel·lícula que no té paràboles. És a dir, és una pel·lícula que només té música i no és dels Lumière, té color, i és de Juan Mabajo Ulloa. Tu l'has vista, Baby?
L'he vista.
I què?
M'apassiona.
T'apassiona?
Sí, a més és que odio la tapa aquesta... Anem a fer comèdies de Juan Mabajo Ulloa, tipus...
Rock and Rollers o Rey Gitano?
I Airbag. És que ni sí, Airbag. Sí. Per mi, Juan Mabajo Ulloa és una persona com és, i a més s'explica molt bé, és una persona interessada en la bondat, la maldat, el cor, les misèries, les angoixes de l'ésser humà, i feia anys que no el reconeixia. I ara en Baby, sense paraules, ell no li agrada que diguem que és una pel·lícula muda. Diu, si acaso dic que és sin diálogos, però no és muda.
No, perquè és sonora. Evidentment.
Sí, a més el vaig entrevistar fa uns dies i em deia, no me vuelvas a decir esto. Per lo vist no era el primer. És una pel·li fascinant, amb una força, amb unes actrius, amb el contrast aquest entre la bellesa de la natura i totes les coses terrorífiques que poden passar en aquella casa, per mi és una mescla que la fa que dius sort que ha tornat Juan Mabajo Ulloa en boníssima forma.
Aquest comentari del Pere Vall gairebé exclou que sentim el que dirà ara Juan Mabajo Ulloa en l'entrevista que li vam fer al Festival de Sitges, unes quantes coses, perquè és una coincidència total i absoluta, no? Perquè li vam dir, noi, has tornat. Oye, Baby es una película que nos demuestra que Juanma no da su brazo a torcer en absoluto. Has querido hacer una película sin diálogos, que todo se expresara con imágenes, música, sonidos, etc. No abandonas en absoluto todo el mundo que desde Alas de Mariposa y La Madre Muerta, y desde luego también Frágil, te ha acompañado. Eres un reincidente y, por tanto, un portento de un exigente contigo mismo tremendo.
Y eso es doloroso y eso cuesta, pero yo no lo voy a abandonar nunca mientras pueda hacerlo, porque es la razón de ser. No. Luego está mi otra faceta, vamos a decir, de más tocapelotas, más gamberra o más de hacer películas de comedia o de rock and roll o de todo esto, de documentales de rock. Pero el tratar de expresarme desde un lugar que me cuesta expresar, porque a mí me resulta mucho más fácil que me contraten y contar la historia de otro, porque no me implico tanto. Lo que me cuesta es contar mi historia. Pero eso no es que me haya ido, como dice la gente, has vuelto, no, es que no me he ido, es que sigo ahí y mientras sea posible hacerlo. Está siendo cada vez más difícil porque te encuentras con un público cada vez más adoctrinado, más adocenado, que está educado en un lenguaje de consumo puro y duro, de bulimia, de recibo la información, me entra por una oreja, me sale por otra y no recuerdo lo que he visto. Y eso es lo que el sistema quiere, claro, evidentemente, que nos consumamos, que nos convirtamos en esos consumidores. Mientras quede público que sea sensible a esto, pues voy a intentar que el espectáculo continúe.
En Baby, es decir, que la historia de esta princesa desvalida y puteada que es la protagonista, ¿no? Que descubre la maternidad y un motivo para luchar contra todo, porque desde luego que conviertes un caserío vasco en el castillo de la bruja
de la bruja, de la reina bruja, tienes la sensación de que de repente, pero esto es lo que había pasado siempre con los cuentos infantiles. Los cuentos infantiles jamás fueron cándidos, siempre tenían por debajo un substrato absolutamente negro y autodestructivo. Y nos enseñas de nuevo a entender por qué se pueden explicar historias de princesas y reinas y de nanitos y de lo que sea, ¿no?
Sí. Es que me interesan los cuentos, yo hago cuentos, como sabes, me has nombrado Alas de Mariposa, La Madre Muerta, son cuentos, Frágil son cuentos, son fábulas, y yo voy a los cuentos porque los cuentos van a la esencia del ser humano, es decir, lo que reflejan los cuentos, lo que relatan, es el alma humana, van a los temores profundos, van a las debilidades profundas, van a los anhelos profundos, por eso son personajes que recordamos toda la vida y que van pasando de generación en generación. De hecho, podemos tomar conciencia de que actualmente el sistema está empezando a censurar los cuentos, por algo será. Es que los cuentos son peligrosos para el sistema porque están, de alguna forma, desvelando nuestro alma más oscura y que no queremos mostrar. Luego tienen, vamos a decir, una apariencia hermosa, porque además en lo negativo no hay nada, lo que llamamos negativo en la enfermedad, en la putrefacción, no hay nada malo, hay belleza. Yo en Baby he intentado que todo lo que supuestamente es malvado, es negativo, esté retratado desde la belleza. La casa es un sitio, vamos a decir, misterioso y terrible, pero la casa, para mí, la hemos creado como una belleza. O sea, yo disfruto mirando esa casa, disfruto viendo a esas personas que probablemente son malvadas o sean juzgadas como malvadas, pero no hago un juicio de valor sobre los personajes. Se lo dejo al espectador. El espectador tiene la capacidad de interpretar las metáforas que hay en la película, los personajes, y sencillamente le concedemos esa capacidad de inteligencia que creo que tiene el espectador.
Yo no creo que haya visto nunca, excepto en La Noche del Cazador, un uso de los animales dentro de la historia de unos niños inocentes como eran los de La Noche del Cazador de Charles Laughton, que huían del ogro, y había como unos conejos y unos búhos y unas arañas y unas cosas y tal. La manera maravillosa de utilizar los animales de la naturaleza para que parezcan enormes, pequeños, omnipresentes, protectores, peligrosos, todo a la vez.
Sí, bueno, hay que entender que en la narración de Baby yo no he hecho diferenciación entre personajes humanos y no humanos. Le doy la misma valor, la misma importancia a un insecto y a un animal, o al medio ambiente, a la lluvia. Le doy el mismo valor que le doy a un personaje. La casa, que es un elemento inorgánico pero rodeado de organismo alrededor, también es un elemento narrativo, es un personaje más. Entonces aquí lo que estamos intentando explicarle al espectador es que esto es un todo, somos un organismo, no somos una parte que tiene lo demás a su servicio, que es el pensamiento.
El mundo no está al servicio del hombre.
Exacto, es decir, las cosas no están para que nosotros las utilicemos y las destruyamos, sino que somos un todo. Entonces, no comprender eso nos lleva al abismo. ¿Y qué ocurre? Que en la película estamos viendo cómo toda acción tiene una reacción. La conexión es tan grande entre los elementos de la naturaleza y los seres humanos que sencillamente todo lo que hacemos y todo lo que hace nos repercute. Y eso es una realidad y un conocimiento que os se aprende, porque esta es la primera generación que tiene conciencia de autodestrucción, sabe por qué y continúa adelante, directos hacia el muro. Entonces, es una cosa novedosa, ¿no? Nunca había habido una generación que tenía capacidad de autodestrucción, conocimiento de la autodestrucción, y sin embargo continuaba directa. Somos un tumor ahora mismo porque no atacamos al propio cuerpo. Cuando tú viajas en avión y te levantas con el avión desde un aeropuerto, y es de noche o está atardeciendo, notas cómo las ciudades, notas cómo el mundo es un organismo, notas los ríos como las venas, notas los alveolos que son los árboles, y notas las ciudades con esas ramificaciones como quistes que se abren en forma de tumores y cómo van metastasiando todo.
Oye, es maravilloso como lo explicas.
Es la naturaleza, entonces, y tiene, y cuidado, vuelvo otra vez a la belleza. De hecho, ves una ciudad desde el aire y es hermosa, es salud, tal, pero no dejamos de ser tumores que están creciendo, colonizando el propio organismo y sencillamente destruyéndolo. Entonces, es un mensaje súper sencillo. Antes había ecologistas o gente de derechas. Vale, ahora no, ahora hay ecologistas o imbéciles.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Muertitos de Gurina.
I seguim amb música. La música és protagonista de tantes pel·lícules, de tants records cinematogràfics, que no puc obviar la desaparició aquesta setmana de Kenneth Alwyn, als 95 anys, director d'orquestra del món de la clàssica, per entendre's, però també del musical. Ell va ser qui va fer l'adaptació musical de Camelot, La meitat de seis peniques, Oliver, Carmen Jones, Carousel, en totes representacions angleses, i també va enregistrar discos que recuperava per primera vegada les bandes sonores de Richard Adinsell, d'Arnold Bax, de Vaughan Williams, Morricone, Rhodes, Steiner, Waxman, Oric... Molt agraïts al treball de Kenneth Alwyn. Molt agraït a tu, que reacciones immediatament també amb la mort de John le Carré, a qui dedicarem un espai aviat a la finestra indiscreta, no? I ens recordes L'espia que surgió del frío, aquella pel·lícula de Martin Ritter, Richard Burton, Claire Bloom i Oscar Werner del 65, que va obrir una mica la trajectòria cinematogràfica del desaparegut escriptor.
Llévenme a casa.
Usted sí que nos ha llevado a casa, Limas. Mundt es un traidor. Ellos le facilitaron su vida en Inglaterra. Londres le dejó irse porque querían que se fuera. Una vez que lo conocieron, lo sobornaron, lo convirtieron...
Le repito que eso es imposible. Control no podía hacer nada sin mi conocimiento.
Aquesta és la música de Sol Kaplan, de L'espia que surgió del frío, que he vist fa poc i que és magnífica, magnífica.
Jo, i a més, a mi sempre m'ha encantat el títol, L'espia que surgió del frío, és que és bell, és sonor, és meravellós.
Té plasticitat.
Sí. Sí, dius, vull veure aquesta pel·lícula que es diu L'espia que surgió del frío. Què vol dir això?
Home, això és la importància de posar un bon títol.
Sí, no? sí, és meravellós.
És una pel·lícula que va entendre perfectament el món de John le Carré, els seus continguts morals, els valors humans de l'amistat i la traïció i la dignitat, etc, que defensava també en aquelles històries d'espionatge, amb moltes, moltes pel·lícules recomanables, Llamada por un muerto del Sidney Lumet, que ningú no recorda, i que era una pel·lícula molt interessant, no? I aquella sèrie que es deia Calderero, sastre, soldado, espia, amb Alec Guinness, que era extraordinària. Després hi ha coses més discutibles, no? La xica del tambor o El sastre de Panamà, en fi...
Sastre de Panamà era divertida, jo crec. En canvi, La casa russa, que la vaig veure l'altre dia, vaig pensar, mira, John le Carré i Sean Connery, dos pájaros d'un tiro, i em va avorrir bastant,
A mi m'agradaria veure La xica del tambor del Parro Chambuk, perquè no l'he vista i no m'imagino a veure quina connexió han fet i tal. Bueno, escolteu, aviat tindrem un monogràfic John le Carré i el seu cinema a La finestra indiscreta. També va morir Kim Ki-duk, evidentment, no?
¿Y nunca te dicen que tienes una voz diferente?
Nunca.
Me siento rara. Ya sé que no soy la que lo hace, pero yo llamo y me ocupo del dinero. Quedamos en que solo te maquillaría. ¿Por qué tengo que hacer lo otro?
Porque lo necesito. No podría hacer nada si tú no me ayudaras.
Me siento rara, como me siento extraña, de ella la Bárbara Rey.
Sí, no, a la Rocío Durcal.
No? A veure, Kim Ki-duk, en un moment donat, era la gran revolució del cinema sud-coreà i jo admirava les seves pel·lícules. O sigui, l'època aquella de La isla, Adreça desconeguda, de primavera, verano, otoño, invierno i primavera, o Samaritan Girl...
Hierro 3.
Hierro 3, també.
El Arcos,
El Arcos. Kim Ki-duk i Juan Navajo Ulloa, parecidos razonables,
Voilà! Voilà, molt bé. Això sí, Sabeu que s'ha mort a Riga? Estava a Letònia intentant aixecar un nou projecte després de totes les acusacions, a més d'assetjament sexual, misogini, etc., que havia patit. En fi, històries del cinema. També ha mort Barbara Windsor, que era la versió paròdica anglesa de Mamie Van Doren i de James Mansfield a la sèrie Carry On, tacatà, i a EastEnders, per entendre'ns. Ha mort Caroline Cellier, la vídua de Jean Poiret, l'autor de La jaula de les loques, una actriu francesa de Farinelli, Pollo al vinagre, L'embrollón, etc.
I Una gata ardiente. Jo me'n recordo la pel·li aquesta de Valerica...
Premi César.
Valerica Kaprisky, destatada, i una dona superelegant al costat d'ella, que era Caroline Cellier, al Cine Catalunya.
I en Reinking, la gran ballarina i coreògrafa parella de Bob Fosse, després d'estar amb Gwen Verdon, que la va succeir, que va fer també Cabaret, que va fer també Chicago, que va guanyar premis Tony, que va dirigir espectacles com Dancing, Fosse, una reposició de Sweet Charity, i van veure el cinema a Movie Movie, a All That Jazz, a Annie i Mickey and Maud. You better change your way of living, and if that ain't enough, she's right, Joe, you better listen. You better change the way you stretch your stuff, 'cause nobody wants you when you're old and gray.
You better change your way today. You better change your way. Can you hear me, Joe? I'm talking to you.
You gotta lay off the booze, Joe.
X and Feathermine.
You gotta stop screwing around, Dave.
You better stop. You better change. You better stop. You better change.
L'únic que passa és que arriba un moment que ja no sap si és en Rinking o el fantasma de Bob Fosse i tot el seu estil de ritme i de música de sempre, amigues i amics. És lo que hi ha, però en tot cas, admiració a la cama llarga Sant Rinking.
La finestra indiscreta moderna a ritme d'anys 20.
Goodbye, good goody girl, I'm changing anyhow. So beat the drums, cause here comes thoroughly modern Millie now.
Mira el sombrero del señor Biondi.
¿Qué le pasa?
Ayer estuvo en el cine. Fíjate qué pestazo. ¿Y sabes quién ha sido? ¿Eh? El redomado sinvergüenza de tu hijo se puso a mear desde la galería y debajo estaba el sombrero del señor Biondi. Tres escudos me ha costado, tres escudos, ¿lo oyes?
No ha sido él. Ha puesto algo a que fueron sus amiguitos.
Ara sí li demanem al Pere Amall a veure què és això.
Fellini, no?
Sí, la pel·lícula és a Marc Cort.
Sí.
I és que seguim amb la llista dels 125 millors directors de la història del cinema.
És que a la primera llista hi havia Buñuel.
Sí.
Que és que Buñuel i Fellini són, per mi, els més grans.
No podien faltar de cap de les maneres.
Vale.
Aquesta llista la penjarem a Facebook i al programa. I, a més, podreu i demanem que envieu la vostra opinió. Qui trauríeu i qui posaríeu que no hi és? Perquè continuem, 25 més al fons.
Brian De Palma.
Victoria De Sica.
Jack Demy.
Walt Disney.
Stanley Donen.
Alexander Dovzhenko.
Carl Theodore Dreyer.
Marguerite Duras.
Blake Edwards.
Sergei Eisenstein.
Victor Erice.
Rainer Werner Fassbinder.
Federico Fellini.
Fernando Ferran Gómez.
Emilio Fernández.
Marco Ferreri.
Terence Fisher.
Robert J. Flaherty.
John Ford.
George Franju.
Sam Fuller.
Jean-Luc Godard.
David Griffith.
Michael Haneke.
Y Henry Hathaway.
El mueble no se perfeccionará hasta llegado el momento de la muerte de la parte vendedora.
Servidora.
¿De verdad te has comprado un piso esperando que la dueña se muera?
¿Hay algo de malo en eso?
No, en esperar no. En desearlo, sí.
Mi abuelo vivió hasta los 87.
Pero seguro que su abuelo...
Bueno, a Bernardo Rico encara no el posem a la llista dels 125 millors directors de la història del cinema,
Bernabé Rico.
O Bernabé Rico, no? Bueno, però de tota manera té mèrit no fer una gran pel·lícula, però aconseguir que Kitty Mamber potser guanyi el seu segon Premi Goya. I jo no sé si Juana Acosta o Carlos Areces també podrien guanyar algun premi, no? En fi, és una mica Viaje al cuarto de una madre, aquesta pel·lícula.
Bé, una pel·lícula d'aquestes que ens explica això de què es fa, de comprar un pis quan encara hi ha el propietari a dins, se suposa que ja ha anat avançada.
Per què se li acut?
Bueno, perquè es compra molt rebaixat.
És que si no, n'hi hauria pel·lícula.
Clar. I clar, jo, si fos el que està vivint al pis, no? Diguéssim, aquesta mena de paràsit o aquest inconvenient que diuen, jo patiria molt perquè em matessin, sincerament. Però vaja, de fet, així he començat, és que l'entrevista amb el Bernabé Rico i la Kitty Mamber, que la Kitty Mamber té una marxa que no te l'acabes, només havies de posar el micro perquè ja estàvem parlant, no? Amb la qual la pregunta era una miqueta per començar si Kitty Mamber faria això de vendre el seu pis encara viva.
Seguro que sí. Seguro que sí, porque es una cosa de necesidad, es decir, estas cosas las hacen las personas, las que tienen la suerte de tener un pisito para vender, ¿no? Y es una cosa de vida, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué más da? O sea, si no tengo nadie más ahí, ¿qué más da? Yo lo veo muy posible, mi mamá lo la convencimos para que lo hiciera, la pobre no disfrutó apenas ni un año de ello, porque cuando ya por fin dio su brazo a torcer, ya se nos fue enseguida, pero me parece una solución bastante buena. El comprador se lleva puede que hasta un 50% menos del costo del piso por tener el inconveniente o bicho dentro, que se dice.
Porque si lo piensas, a no ser que tengas hijos o descendencia, en el caso de Lola, que no era el caso, es que es absurdo quedarte con una casa esperando a que te mueras, que luego se la va a quedar el Estado.
Claro,
las monjas.
Que Lola no quiere.
Da igual si los que te la compran son buitres o son hormigas, o sea, o koalas. Lo que quieres es que el dinero y vivir lo que te queda, ¿no? Que en este caso, pues hombre, pues que hay veces que, pues, para suerte o no del comprador, pues vivirá poco o mucho. Sí, claro, eso ya es la lotería.
Sí, esto que has contado tú, yo lo sé de un amigo mío con su tía, que los compradores estaban diciendo, tu tía, eso también duró 102 años. Y no había manera. La tía Piluqui. Sí, sí.
Porque hoy, si se muere alguien y estamos confinados y no puedes ir a la casa, entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, eso podría ser una secuela, no sé.
No des ideas, no des ideas, porque estoy preparando otra que no tiene nada que ver con esto. Tendría
o
que paralizarla.
La tía se ha muerto y se queda metida ahí en su mundo del armario.
También.
Y luego sale por la noche a robar.
No, me gusta esto, que conste que cuando no había llegado Bernabé, Kitty me ha ofrecido un whisky de este que tenéis aquí en el Gallery Hotel. Y
le por ella.
Le he dicho que estaba de servicio. Oye, ¿y esto de Carlos Areces cantando, qué tal?
Pues muy bien, porque además es muy perfeccionista Carlos, por no decir obsesionado, obsesivo, quiero decir. Y la verdad es que cogió, le pusimos un coach, porque él no sabe, o sea, sabe cantar, pero no sabe tocar la guitarra. Le pusimos un coach para que hiciese perfectamente cada uno de los acordes y cómo tenía que tocar con las dos manos. Y estuvo, pero días y días para incluso hasta el día que ya grabamos, pues literalmente estuvimos una hora. O sea, yo desde la tercera yo ya sabía que era perfecta, ya me encantaba. Y él, no quiero, le encanta probar, no quiero que probar otra, quiero probar otra. Y ya está. Entonces, bueno, para una sesión de grabación en estudio, vale, se lo permití. Lo que pasa es que luego es de los que le gusta en rodaje, pues estar, hacer tropecientas tomas y ya, pero claro, el rodaje cada hora de rodaje son miles y miles de euros. Entonces ya pues digo, mira, cuando podamos, pues te daré una toma extra, y cuando no, pues no. Pero bueno, la verdad es que
esa secuencia es de las más frágiles, ¿no? Tiene,
¿de cuál estamos hablando, abuela?
De la canción
de la canción, sí.
De la canción que canta Carlos. Y lo que se ve al final. Ayer me llamó mi cuñada Paloma, que estuvo viéndola el otro día, y me llamó para hablarme de esa secuencia. De ese momento es que no sabes de qué te está quedando, que al final y tienes como esperanza de que haya conseguido ese curro, hasta que luego, no vamos a hacer spoiler, se ve lo que se ve después.
Es que
tener un trabajo, siempre yo doy gracias a diario y varias veces a todo, ¿no? Que tener una profesión que es la que tú has elegido y que es vocacional, eso es como un tesoro que es, bueno, impresionante.
Una última pregunta. Ya queda lejos tu Goya, ahora vas a sonar en todas las quinielas.
Pues lo llevo, pues eso es maravilloso por un lado, pero te entra un hormigueo por aquí, por la nuca, y dices, bueno, yo con ser nominada ya, o sea, nominada somos
sí,
todos.
Nominada son los candidatos. Candidatos somos todos, o sea, bueno. Yo
finalista, ¿no?
Candidato es por haber estrenado la película y haber cumplido los requisitos para ser candidato.
Y luego nominados son los últimos.
Los últimos, los siguientes son los nominados.
Los ganadores.
Exactamente.
Vale.
Y luego
yo con ir a ponerme el traje ya me conformo.
Bueno, pues a ver si hay suerte, no solo tú, la película o lo que sea, vaya. Muchísimos éxitos, muchas gracias por esta entrevista y, bueno, por haber sido tan, tan divertida, además. Un placer.
Muchas gracias.
Jo el que espero és que si va als Goya no vagi amb l'abric aquell que treu a la pel·lícula i a sota la bata. O sigui, que seria un número. Bueno, seria un punt, eh?
Seria un punt, perquè a més, ella sempre ha sigut la gent només parla de les pel·lícules que ha fet amb Almodóvar, però és que ella ha estat amb tothom, amb Colom, amb Trueba, Fernández Armero, amb Manuel Gutiérrez Aragón. Per cert, vaig aprofitar que s'estrenava i l'Inconveniente i aprovar una assignatura pendent, que és aquella pel·li que es diu Habla Mudita.
La primera o la segona de Manuel Gutiérrez Aragón.
Sí. I que veia el pòster, veia la història, no sabia gairebé de què anava.
I que està joveníssima
i que acusen a José Luis López Vázquez d'abusar d'ella quan... Spoiler, ho sento, fer un spoiler d'Habla Mudita no és spoiler. El culpable és Paco Algora.
Bueno, perquè de fet venia del Bosque del Lobo i
s'havia
quedat
pel bo, sí.
La cosa aquella,
sí,
no?
Sí, d'aquella etapa dels anys 70 de que José Luis López Vázquez pot fer altres papers, i els feia meravellosament, clar.
Gran actriu, Kitty Mamber.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace que tú seas tú?
esto es el más atrás, donde las almas nuevas reciben sus personalidades únicas antes de ir a la Tierra. Los mentores como yo las ayudamos a encontrar sus pasiones. Pero hay un problema. Yo no debería estar aquí.
Molt ràpid amb el tema plataforma, bàsicament dos estrenes importants que heu de considerar. La setmana que ve, ja que no tindrem finestra, el dia 25, el dia de Nadal, a Disney Plus s'estrena la nova pel·lícula de la Pixar, Soul, que no sé si l'has pogut veure.
No l'he pogut veure.
Doncs bé, bàsicament és els directors i creadors de Del Revés intentant...
No, no. Clar, jo és que no he entès Del Revés.
O sigui, doncs ja has begut oli, perquè aquesta és molt més complicada.
Me'n vaig anar del cine i la vaig haver de tornar a veure quan va sortir en DVD, perquè no entenia res i m'estava posant molt nerviós.
Doncs aquesta és molt pitjor i, a més, diguem que la part infantil ja l'obliden totalment. Fins ara la Pixar feia pel·lícules infantils que podien ser pels adults. Aquesta és per adults i punt. Vull dir, és una pel·lícula que intenta explicar-te d'on provenen els teus gustos i les teves passions com a persona, però t'ho expliquen d'una forma molt complicada, amb dibuixos, estones que semblen cubistes. Vull dir, realment s'han complicat molt la vida, ho he de dir, i no he acabat d'entendre exactament què és el que et volen explicar.
Ja són dos,
però...
No anem bé, no anem bé.
Preguntes tan profundes, ja les va respondre Bergman, Dreyer, sí. I així, no fa falta que una pel·lícula de dibuixos animats complicar-se tant.
O sí, però després no queixis
però
si la gent
bé.
No va.
No, però fer-ho bé.
Sí, que consti que és un músic de jazz que es mor i que en el cel comença a descobrir totes aquestes coses. Ho dic per lo de músic de jazz. L'altra gran estrena de la setmana és arriba avui a Netflix, que és La Madre del Blues, la pel·lícula d'algú que s'ha mort, lamentablement, Chadwick Boseman, el seu darrer paper, i que potser li donarà un Oscar pòstum, tot i que a mi em semblaria exageradíssim, on apareix Viola Davis fent de
Ma Rainey, una de les grans dones del món del blues de l'època primitivíssima, però que va arribar a poder enregistrar coses, el que passa que amb un so que no li fa els honors.
No li fa justícia, i la pel·lícula és un rotllo bastant important. No sé si vas veure Fences, sí, la del Denzel Washington, és el mateix dramaturg, produïda per Denzel Washington, també en Viola Davis, el qual vol dir, bàsicament, un grup de gent parlant explicant històries...
En un lloc tancat.
Explicant històries que no t'interessen ni saps de què parlen.
Bueno, un moment.
La majoria.
Sí, bueno.
No, i amb actuacions bastant teatrals.
Sí.
Sí o no?
Bueno, és que és teatre. Ja està.
Sobreactual.
Teatro firmado.
No, però ja també l'inconvenient és teatre i tal. I tal, te l'empasses bé.
Mira. Parlant de l'inconveniente, ja que parlàvem de l'inconveniente i parlàvem de la Sofia Loren fa un parell de setmanes i la seva pel·lícula, etc. La pel·lícula que acomiadarà la primera part de la finestra indiscreta d'avui és una de les pel·lícules de la meva vida. Es diu La vieja dama indigna. La coneixes?
Sí.
La pel·lícula de René Alió, saps de què parlo? La pel·lícula amb Sylvie, aquella senyora vella, vella, bellíssima, que es va morir abans que s'estrenés la pel·lícula a Catalunya, que es basava en una obra de Bertolt Brecht. És una pel·lícula que es va venir al públic i jo em vaig emocionar moltíssim amb ella, perquè explicava la història de Madame Berthe, que viu a Marsella, que es queda vídua perquè s'ha mort el marit, evidentment, i que tota la vida ha dedicat a ser al servei dels fills i del marit, i que ven els mobles... Es gasta els diners en delícies, amics nous i un cotxe, se'n va de viatge amb una prostituta, va a reunions del Partit Comunista, els fills es revolten i diuen la nostra mare s'ha tornat absolutament loca, lela i total, i ella passa dels fills olímpicament i diu ara em toca viure a mi. I va olorar perfums i es menja un gelat i fa un passeig amb cotxe de cavalls i l'olor del cafè i li diu que no al fill i es planta definitivament i els ulls blaus aquells, no, aquella hipocresia, aquella cultura masclista, l'explotació de la dona, de la mare i de l'àvia en una pel·lícula, La vieille dame indigne.
À bien voir les choses, elle vécut successivement deux vies. La première en tant que fille, femme et mère, et la seconde simplement en tant que madame Berthe, personne seule, sans obligation, aux moyens modestes mais suffisants. La première vie dura environ 60 ans, la seconde, pas plus de 18 mois. Elle avait savouré pleinement les longues années de servitude et les brèves années de liberté et consommé le pain de la vie jusqu'aux dernières miettes.
I ara canta Jean Ferrat, on voit pas le temps passer a la pel·lícula, que diu et cases aviat, amb 20 anys, i no esperes gaire per fer 3 o 4 fills, que ocupen els dies sencers. I entre les compres i la vaixella, entre la roba i fer el menjar, el món pot moure les ales, i tu no tens ni temps de pensar.
Le monde peut battre de l'aile, on n'a pas le temps d'y penser. Faut-il pleurer, faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié?